Al matí, amb Raquel García.
L'escola José Sabadell és el centre de còmic i arts visuals de referència al Vallès Occidental i també a l'Estat. Des de fa 30 anys ensenyen a dibuixar, colorejar, narrar, modelar, dissenyar, animar i molt més, com ara descobrirem per les seves aules. De fet, ha passat multitud d'alumnes que actualment són autores i autors de renom. Un bon grapat ara també són professors i professores d'aquest centre. I nosaltres volem fer un repàs als seus orígens, als actes de celebració que preparen i també volem posar la mirada als reptes de futur.
L'entrevista.
I per això doncs el que fem és saludar el seu director. Sebastià, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, què tal?
Felicitat, 30 anys, com passa el temps, no? Com arribeu? En quin estat de salut? En plena forma?
L'escola arriba en plena forma. Després, evidentment, del període de pandèmia, que va ser dur per tothom, nosaltres també, però actualment estem en plena forma, com dieu.
Explica'ns, perquè si no m'equivoco, sou centre docent d'arts visuals el més antic, no?, de tot l'estat.
Sí, el que és tot l'estat, Escola José es va obrir ja fa molt de temps, més de 40 anys, 41 concretament, i és la pionera.
Explica'ns per què es va decidir doncs obrir les portes a la nostra ciutat.
D'acord, aviam... La decisió, de realitat, està presa per l'equip fundacional de Barcelona, de l'Escola de Barcelona, que està fundada pel Josep Solana, per José. Aleshores, va arribar un moment, suposo, que vam veure que hi havia la necessitat o la possibilitat d'expandir, van estar buscant indrets i suposo que vam veure que Sabadell era una opció molt, molt, molt possible i molt viable.
Perquè com al Vallès no hi ha res.
No hi ha res.
I explica'ns, parla'ns, que ara feies doncs un esment, no?, al fundador, el Josep Solana, José, qui era i una mica doncs quin és el llegat, no?, que ha deixat. Tant.
Aviam, el Josep Solana, que és el fundador de l'escola, era un ninotaire, vale? I ja de ben jove que es dedicava, havia publicat publicitat, havia fet de ninotaire revistes de còmic infantil com el DDT o com el Tio Vivo, també havia treballat per lectures, per l'Avui, però aviam, jo suposo que també vam veure que hi havia la possibilitat d'obrir un centre d'ensenyament per gent que tingués que aprendre la professió, perquè aquesta professió abans es feia directament dintre dels espais de treball, de les editorials, dels estudis publicitaris, i suposo que va veure que potser com una activitat extralaboral, extraacadèmica, es podria obrir, vale, a gent que tingués ganes d'aprendre a dibuixar en general i a poc es va anar especialitzant.
Clar, i des de llavors suposo que, clar, heu anat creixent en quant doncs, a cursos, a propostes, tallers... Ara en parlarem, dels que feu actualment, però primer també volíem doncs, a recordar els canvis d'ubicació, no?, que ha viscut l'escola. Em sembla que doncs, al principi ubicats al carrer Escola Pia, no?, i ara doncs, al passeig Manresa, al número 19.
Sí, al principi m'ha estat al carrer Escola Pia, feia cantonada amb Massaguer, un espai molt, molt bonic, però que, evidentment, amb el temps, a mesura que vam anar creixent, es va quedar petit i es va optar per tenir unes instal·lacions millors, més acomodades, potser no tan grans, no potser molt més grans, però més acomodades, i es va fer el salt al passeig Manresa.
Perquè ara, per fer-nos una idea de xifres, quants alumnes, quants professors, com és l'espai, no? Com és l'escola?
L'escola no és molt espectacular en relació, per exemple, si féssiu la visita a la Barcelona, que sí que és molt espectacular, això ho veig quan vegem molt, perquè tenen molt, molt d'espai i poden crear uns ambients molt, molt, molt vistosos. Nosaltres treballem encara una infraestructura bàsica d'aules, hi ha una aula especial que és una aula digital, la resta de les aules són aules normals de dibuix i i dintre el que sí que està... és molt optimitzat, vull dir, està treballant-se en aquest espai durant tot el dia, tant pel matí, tant per la tarda, cap de setmana. Bueno, és que per ara no necessitem més espai, encara que trobem que és una mica petit.
I quants professors, quants alumnes...
Ui, molts.
Per donar-nos una xifra aproximada.
Sí, jo crec que hi ha uns 25 col·laboradors com a professors i alumnat ens estem movent sobre uns 150, més o menys, a l'any.
Quin tipus d'això d'alumnes teniu? Gent que doncs apassionada pel dibuix, professionals, gent que només doncs vol doncs aprendre, no?, de manera vocacional. Com és l'alumnat de l'escola?
jo puc explicar que hi ha més o menys tres segments. Hi ha el segment infantil de crios que els agrada dibuixar i que entenen que venir a l'escola acabaran dibuixant millor. Aleshores, ells van fent amb la mida que poden perquè la seva capacitat de psicomotriu per dibuixar no els hi farà fer un salt de qualitat molt, molt, molt exagerat, però sí que crea unes bases molt, molt fermes de dibuix. Ells van fent. Després hi ha el segment dels alumnats, de l'alumnat que s'ho agafa com una activitat extralaboral, extraacadèmica, que li agrada dibuixar, vol fer-ho molt bé, se'ls dona un curs molt complet a aquesta gent, però no és la seva intenció dedicar-s'hi professionalment. I després hi ha el tercer segment, que és el d'alumnat que sí que es vol dedicar. I d'entrada es vol dedicar amb alguns objectius més o menys prefixats, però entenc que amb la seva etapa de formació farà de tot per poder abastir qualsevol tipus de feina.
Perquè, clar, explica'ns també i posa en valor, no?, els professionals, els professors que han anat passant per aquests 30 anys. És impossible, doncs, recordar-los a tots, no?, però perquè ens fem una idea, no?, de realment, doncs, el nivell també que té a l'escola, no?
Sí, és cert que és impossible abastir a quanta gent has format que s'hi dediqui, perquè amb molta gent, evidentment, després de la relació aquesta d'aprenentatge, pes el contacte. Però preparant els 30 anys de l'aniversari, es va fer un recompte i per sobre et sortien quasi una setantena.
Déu-n'hi-do. Clar, suposo que doncs, ara començareu doncs, aquest homenatge, no?, aquesta celebració dels 30 anys. Quines activitats, què es farà?
Aviam, a nosaltres ens agrada parlar d'activitats que estiguin lligades. I estem a principi d'any i encara no hem lligat molta, molta cosa. O sigui, del primer que hem lligat ha sigut aquesta entrevista. Imagina't. Però, sí,
I un logo, que ara en parlarem,
sí,
també,
el logo que han treballat a Mijuro, que són uns col·laboradors. Sí que hi ha intenció de fer moltes coses i fer partícip sobretot a la comunitat, educativa de lo que és l'escola. Exalumnes, alumnes, professors, exprofessors, inclús a la gent de Barcelona, vale, que també va fundar l'escola. Però com que no està del tot lligat, no podíem parlar ni després que no surti i quedar tan malament que no... Preferim deixar-ho per més endavant.
Nosaltres anirem explicant al llarg d'aquests mesos, no? D'acord. Perquè, clar, és tot el 2023 que celebreu aquests 30 anys, doncs també anirem explicant aquestes activitats. De moment, parla'ns d'aquest logo, no? Com s'ha creat, qui l'ha creat i una mica què és el que simbolitza.
Sí, el logo és un encàrrec fet a Mijuro, que és un estudi de... És un estudi de disseny gràfic. Aquest logo sí que és una barreja entre el que és el logo de tota la vida de la JOSO, però com és això que volem fer partícip a el que és la comunitat, sobretot els alumnes o exalumnes, sí que hi ha una mena com de col·lecció de logos amb imatges insertades d'exalumnes que faci que el logo és canviant contínuament. O sigui, és una mica combinar...
Que es va adaptant, no?
Sí, és combinar la tradició del logo de sempre amb aquest esdeveniment especial.
Parla'ns també, no?, d'alguns de la cantera de professionals que teniu, no?, que també doncs, a la nota de premsa citàveu alguns noms per posar també doncs, en valor, no?, el que han fet i també doncs, el llegat que deixen.
Hi ha de tot. Tenim professionals que s'han format amb més o menys mesura amb nosaltres a nivell de formació, que després hem tingut la sort de poder comptar més com a professors i d'altres que no han pogut. Per exemple, et diria que una relació molt consolidada és un autor d'aquí de Sabadell, el Cesc Fullana. Cesc Fullana del Masses. És que ell signa com Cesc Fullana. Ai, Cesc del Masses, no Cesc Fullana. I aleshores sempre
diem
tothom...
És un dels primers alumnes,
van tenir de Criu. Jo recordo perfectament, va entrar de Criu, ja és un autor molt reputat, treballa fent còmic europeu, tant a nivell nacional com a nivell franco-belga, i ha fet molta obra.
I ara és el professor, no?, del curs d'art gràfic?
Sí, fa de professor d'art gràfic, sí, correcte.
Posa'ns algun altre exemple. Per exemple, la Marina Vidal, no?
La Marina Vidal és portadista. És una portadista molt reputada, que està treballant sobretot amb el que és el gènere de ciència-ficció i treballa per als Estats Units.
I és també, doncs, també ens agradava posar en valor una dona, no? Hi ha moltes dones, no? En els darrers anys s'ha avançat molt en aquest sentit, no? Com a il·lustradores, dibuixants...
Us en faríeu creus. Quan es va fundar l'escola, o quan jo vaig ser alumna de l'escola de Barcelona, el tant percent d'alumnat femení no era baix, era baixíssim. Diríem que era quasi anecdòtic. Quan es va fundar Sabadell, posaré un exemple. Si hi havia 100 alumnes, dues... Tres eren noies. Els últims recomptes hi ha més noies que nois.
O sigui que al final ens ha costat, no?, entrar sí. en aquesta indústria, però al final les dones també són molt presents. Per exemple, també aquest és el cas, no?, de la Lorena Calderón.
Sí, la Lorena Calderón és una alumna que va acabar fa un parell d'anys a la seva formació del curs aquest que deia més professional, que és art gràfic, sí. i ja acabant el curs ja, ja havia guanyat un concurs molt prestigiós, que és el del Saló del Còmic. I de seguida va trobar treball i està publicant ja pel mercat franco-belga.
Que aquest és un mercat molt fort, no? Realment és el més potent, veritat? S'aposta
sí,
moltíssim.
Sí, el que més s'enveja qualsevol dibuixant de còmic que vulgui fer obra molt pròpia.
De fet, tenim també doncs, l'il·lustrador, el Ricard F., que
sí,
també és sabadellenc, que sí. també moltes vegades col·labora en aquest programa i moltes vegades en parla, no?, de com es potencia, no?, allà doncs, aquesta feina, la de l'il·lustrador i el món del còmic i de la novel·la gràfica.
Sí, ell és formador també a l'escola, fa de professor de tècnica de color. Estem molt contents de comptar amb ell i sí, sí que és cert que fa un treball molt, molt fort per això, per ajudar l'alumnat, com tots els professors, però sí. sobretot amb el tema aquest de còmic manga, perquè hi ha professors que tenen altre tipus d'assignatura, ell és un enamorat del còmic europeu, i clar, també és una figura molt, molt, molt potent.
I doncs no és l'únic, doncs això, dibuixant potent que tenim a la nostra ciutat,
sí,
no? A Sabadell hi ha molta cantera, el Carlos Hierro també, no?, que
sí,
és professor.
Sí, el Carlos Hierro va fer de professor, va fer de professor a l'inici de l'escola, després va decantar la seva feina per al món del tatuatge i de fet està visquent del tatuatge, però està visquent del tatuatge d'una manera que és una figura, diríem que molt, molt, molt referencial, vull dir, de fet és que no viu ni a Sabadell, li se'l rifen per Europa i va fent bolos de tatuatge aquí i allà.
Imagina't, perquè abans que parlaves de la pandèmia, no?, de l'impacte que va deixar, doncs, evidentment, a l'escola, a moltes entitats, jo crec que en el dia a dia, no?, de qualsevol ciutadà. Parla'ns també de, suposo que també va posar en valor la vostra feina, la dels il·lustradors, no?, perquè doncs, en els últims anys hem vist també doncs, molta més presència, no?, fins i tot als mitjans a l'hora d'explicar, per exemple, doncs, el virus, no?, el coronavirus. Sí. No sé si us ha ajudat en aquest sentit.
La pandèmia va ser un moment molt dur perquè l'escola no havia imaginat ni havia previst una situació així, i va ser d'un dia per un altre. Sí, es va arribar un dijous per dir que tancaven durant dues setmanes un divendres sí. i no hi havia una infraestructura que pogués preveure com faríem a partir d'aquell dia les classes. I els professors i els alumnes van posar moltíssim de la seva part perquè això ho pogués seguir. Feina de dibuixant hi ha sempre, hi ha de tot. I és que la gent pensa que dibuixar simplement és, pues, no sé, fer dibuixos. És que s'està fent servir en qualsevol tipus de suport audiovisual.
Clar.
I les prèvies de tot està dibuixat a nivell de cinema, publicitat, videojocs, pel·lícules, curtmetratges, anuncis... Després la gent que sí que realment vol dibuixar perquè li agrada narrar o la gent que li agrada dibuixar perquè li agrada il·lustrar o posar en imatge coses dels demés. Vull dir, des de premsa, il·lustració, contes... És que és infinit.
És infinit i també doncs, l'àlbum, ara que dius contes, l'àlbum il·lustrat, no? Per nens i nenes viu també un molt bon moment. Nosaltres t'emplacem, Sebastià, un altre dia que vinguis també amb alumnes
sí,
no? i professors i fer una tertúlia, perquè, clar, per exemple, em queden moltes incògnites, però suposo que hi ha moltes especialitats, no? Hi ha el dibuix més digital, no? El més artesanal. Suposo que això també fa que vosaltres, com a professors, no? Continueu doncs, a formar formant-vos i estudiant, no?, en tots aquests llenguatges i processos.
Has de continuar formant-te. Evidentment, els alumnes ara generen un treball digital, més del 85% del que són feines acabades. És cert que ells han après primer a dibuixar amb paper, amb llapis, amb colors, amb pintures, però l'extensió digital fa que els treballs siguin molt més complets i va molt més enllà. Les oportunitats que dona possibilitats són infinites, també.
Tu, en el teu cas, Sebastià, com vas entrar en el món del dibuix, no? Perquè t'apassiona
sí.
I també explica'ns com és la teva feina, no?, com a director d'un centre com aquest.
Jo sóc un arrelavis, perquè a més sóc l'exemple viu de que la gent pensa que per arribar a fer alguna cosa amb el dibuix, amb la il·lustració, tu has de tenir una mena com de do de talent i en realitat és més una qüestió de si tens interès per fer-ho, perquè jo no era una persona que, com molts crios que venen a l'escola, que ja es veus que dibuixa molt bé, sí, que tenen una mà...
Que porten a l'ADN, no? Que dius, és que tenen la mà trencada, no?
Tenen gràcia, ja els veus que tenen gràcia. I jo era bastant petós, però jo vaig agafar això molt de gran. Però si estàs molt motivat i els professors que et formen et formen bé, després és qüestió de que t'ho posis i t'acabes posant. Sí, sí, i ho fas, eh?
I en el cas d'això, de ser el director d'aquest centre, sí. com és el teu dia a dia?
El meu dia a dia s'ha tornat a fer el més avorrit de l'escola. El més divertit era tractar amb els alumnes i fer-los classe i anar veient com progressen i anar poder donar aquests consells perquè cada vegada facin millor i sentir-te orgullós de lo que fan. Però tu, des de la part administrativa, que algú ha de fer, és bastant avorrit, però està bé perquè encara és veritat que sí que tinc contacte amb ells. Vull dir, jo puc passejar, vaig per on vull, moltes vegades m'ensenyen coses, vaig veient els fruits i no, està bé, és una bona feina, eh?
I tant. I a més, doncs ara, no? Suposo que això, organitzant doncs, aquesta efemèride, no? Aquests 30 anys i també coordinant, que no és una tasca fàcil,
no,
eh?
No, hi ha feina. Més del que pensàvem.
I tant. Sebastià, moltíssimes gràcies per passar per l'estudi de Ràdio Sabadell per aquest programa i sobretot t'emplacem doncs, a fer un altre dia una tertúlia i donar veu doncs, a ells, als alumnes i també als professors de l'escola per veure com viuen, com senten doncs, aquesta passió per al dibuix. Que vagi molt bé.
I tant, encantats. Fins aviat.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.